Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. El presumpte líder d'una cèl·lula jihadista detingut ahir a Palma ha passat la primera nit de presó a Madrid i va ingressar de manera provisional fins que passi a davant d'un jutge de l'Audiència Nacional. Segons la policia, l'home planejava un atemptat de gran envergadura, consumia i divulgava material del Daesh a través de les xarxes socials i havia manifestat la seva voluntat de viatjar per a fer el jihad en zona de conflicte. Durant l'operatiu també s'han detingut altres dues persones més a Tànger, al Marroc, amb qui tenia relació l'home. És dijous, dia 26 de març. I avui el ple del Congrés vota la proposició de reforma de la Constitució perquè Formentera tingui un senador propi.
Un procediment que finalment es farà per lectura única, cosa que simplifica la seva tramitació. El president del Consell de Formentera, Òscar Portes, apel·la al sentit institucional de tots els partits per aprovar la reforma.
Que si els dos grans partits d'Espanya, tant Partit Popular com Partit Socialista, compleixen amb la paraula donada, votaran a favor. Votaran a favor d'aquesta modificació constitucional que ha de permetre a Formentera comptar amb el seu senador propi.
Durant la tramitació, el PP ha optat per abstenir-se en les dues votacions que s'han produït fins ara.
I també el Congrés avui és un dia clau perquè està previst que es convalidi el decret de mesures fiscals per mort de la guerra a l'Orient Mitjà.
S'espera que surti endavant amb el sí de Junts i l'abstenció del PP. Tot i això, cap dels dos grups ha confirmat de manera definitiva el seu vot. Ahir, el president del govern central, Pedro Sánchez, va recordar al Congrés la guerra d'Iraq.
Y utilizaron los mismos argumentos espurios que el señor Aznar durante la guerra de Irak. Primero, el de la libertad. Usted dijo textualmente lo siguiente, señoría, que la caída de un régimen como el de Jamenei es una buena noticia para la libertad y para la democracia.
Mentre el president del PP, Alberto Núñez Feijó, ha fet seu el no a la guerra de Sánchez, però hi ha afegit un no a Sánchez.
Vamos a seguir en la misma posición que el 60% de los ciudadanos. Se lo recuerdan elección tras elección. Por cierto, tiene también usted un grave conflicto en las urnas. Le resumo nuestra posición. No a la guerra y no a usted.
I aquí a les Illes el govern aprovarà abans de Setmana Santa un decret en rebaixes fiscals i ajudes directes per pal·liar els efectes econòmics del conflicte.
S'inclouran mesures per a sectors professionals o per fer front a pujades de les hipoteques. La presidenta Marga Proens vol que les mesures estiguin consensuades amb totes les formacions polítiques i recullin les reivindicacions dels sectors econòmics.
Que creiem que el paquet de mesures toca demostrar alçada de mires política, toca superar les diferències legítimes que hi pugui haver entre les diferents opcions polítiques.
I el metro de Palma unirà el centre de ciutat i l'Hospital de Son Espases en 10 minuts.
La infraestructura estarà en marxa l'any 2033. Les obres tenen un pressupost de 230 milions d'euros que podria ampliar-se fins als 300.
I atenció a les dades que han conegut avui a primera hora que ha publicat el Consell General del Notariat que indiquen que varen començar l'any amb una caiguda de la compra-venda d'habitatges del 14% a les Balears en comparació amb l'any passat.
Són xifres corresponents al mes de gener que indiquen un descens interanual una mica més pronunciat que la mitjana espanyola, on les operacions cauen un 11,4%. Les compra-vendes baixen, però els preus continuen pujant i ho fan encara amb valors molt superiors al 10%.
I en els esports, el FIBI Mallorca Bàsquet ha deixat clara la seva versió de la destitució de Pablo Cano. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. El club insisteix que no és per motius esportius i que tot es va rompre diumenge després del partit contra l'Oviedo. De moment, el segon del tècnic uruguaià, Rubén Escalas, agafarà l'equip de forma interina i el dirigirà aquesta cap de setmana contra Obradoiro. En futbol, els jugadors del Mallorca, Martin Valien i Vedat Muriqi, s'enfrontaran avui en les seves seleccions, Eslovàquia i Kosovo, a les semifinals de la repesca per jugar al Mundial. El partit començarà quan falti un quart per les 9 del vespre. I a les Champions, el Barça ha deixat ben encarrilats els quarts de final de la competició després de guanyar per 2-6 el Real Madrid. Les mallorquines Catacoll i Patrick Guijarro jugaren tot el partit.
I pel que fa al temps, avui hem de parlar de canvi. Hi ha vista taronja a Menorca i al nord i nord-est de Mallorca per mala mà, també per groc, per vent a Menorca. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui encetem una jornada en la que torna la inestabilitat. Aquest dia estarà marcat per una forta entrada de vent de tramuntana, que es notarà arreu de les illes, però que serà més intens en el cas de Menorca. Per tant, a nivell marítim, també notarem les complicacions, esperant que al nord de cada una de les illes tinguem un onatge molt intens que s'allargarà al llarg de tot el dia. Quant al cel, tindrem un dia molt tapat i també en presència de precipitacions. No esperam unes pluges que siguin molt intenses, però sí que ens podran afectar al llarg de la jornada. I tot això estarà acompanyat també per una davallada important de la temperatura, esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 12 i els 16 graus. Ara mateix tenim a Menorca 11 graus a Mahó i 11 també a Sant Lluís. A les Pitiuses, 7 graus a Cala Jondal i 12 a Sant Antoni. I a Mallorca, 10 graus a Manacor, 11 a Inca i 12 al Port de Sóller.
Són temperatures d'aquesta hora quan són les 7 i 5. En Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Cristina Bausà, Ansel López i Toni Sastre. Començam.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Primera nit de presó a Madrid pel presumpte líder d'una cèl·lula jihadista detingut a Palma que planejava un atemptat de gran envergadura, segons la Policia Nacional. L'arrestat roman en presó provisional fins que passi davant d'un jutge de l'Audiència Nacional. L'operació antiterrorista ha estat directament coordinada per la Comissaria General d'Informació de Madrid amb la col·laboració dels agents de la Prefectura de Palma. És una causa secreta i, per tant, Anselm, se'n desconeixen pocs detalls.
A l'operatiu, juntament amb la intel·ligència del Marroc, també s'ha detingut altres dues persones més a Tànger, amb qui tenia relació l'home. L'arrestat, qui s'atribueixen delictes d'adoctrinament i autoadoctrinament terrorista, consumia i divulgava material de l'organització del Daesh en els seus perfils de xarxes socials, segons els agents. També havia manifestat la seva voluntat de viatjar per fer la jihad en zona de conflicte. L'operació ha agafat per sorpresa un dels seus companys de pis.
És una persona normal i corriente, sempre simpàtico. Hablaba bien, nunca se ha visto que ningún problema.
Els detinguts al Marroc finançaven i donaven suport logístic a combatents del Daesh als països del Sahel i Somàlia. L'operació antiterrorista, dirigida per l'Audiència Nacional i les forces de seguretat de tots dos països, ha conclòs amb la desarticulació de més de 30 cèl·lules en 12 anys i 83 de les 150 detencions s'han produït a Espanya.
I el ple del Congrés dels Diputats vota avui la proposició de reforma de la Constitució perquè Formentera tingui un senador propi, un procediment que finalment es farà per lectura única, fet que simplifica la seva tramitació.
El president del Consell de Formentera, Òscar Portes, apel·la a la maduresa i al sentit institucional de tots els partits perquè la Cambra Baixa faci aquesta passa.
Que si els dos grans partits d'Espanya, tant Partit Popular com Partit Socialista, compleixen amb la paraula donada, votaran a favor d'aquesta modificació constitucional que ha de permetre a Formentera comptar amb el seu senador propi. Per tant, jo no comptem cap altre escenari que no siga un vot favorable.
Avui matí es debatrà al Congrés la proposta mitjançant el procediment de lectura única. Per sortir endavant es necessiten 3/5 parts de l'hemicicle. Si els populars diuen que sí, la reforma anirà cap al Senat. Si no se'n tradueix cap esmena a la Cambra Alta, Formentera tindrà un senador automàticament. Però si hi ha qualque modificació al Senat, per petita que sigui, s'haurà de ratificar o tombar una altra vegada al Congrés. Recordem que durant la tramitació el PP ha optat per abstenir-se en les dues votacions fetes.
I també el Congrés avui és un dia clau perquè està previst que es convalidi el decret de mesures fiscals per mort de la guerra a l'Orient Mitjà. Aquí a les Illes hem sabut que el govern aprovarà abans de Setmana Santa un altre decret amb rebaixes fiscals i ajudes directes per pal·liar els efectes econòmics de la guerra. La presidenta Marga Proens vol que les mesures estiguin consensuades amb totes les formacions polítiques que recullin les reivindicacions dels sectors econòmics i complementin tot el que li manca al decret aprovat pel govern de Pedro Sánchez.
És el compromís adquirit després de l'Assemblea Anual de la Federació Empresarial Balear de Transports. La presidenta ha garantit al sector del transport que les mesures contra els efectes de la guerra atendran les seves peticions.
Que creiem que el paquet de mesures toca demostrar alçada de mires política, toca superar les diferències legítimes que hi pugui haver entre les diferents opcions polítiques i no és de rebut intentar ara dividir també quan hi ha una guerra que, com dic, té uns efectes econòmics tan, tan directes.
A la reunió hi ha assistit el president estatal del transport, Carmelo González, qui ha advertit que dilluns hi haurà empreses que no podran fer feina si no arriben aquestes mesures.
Necesitamos muchas más ayudas. El sector en este momento está en pérdidas, así de claro. Puede que el lunes que viene no haya servicios, porque muchas de las empresas que están trabajando con nosotros no van a tener capacidad de cargar.
Les mesures que pretén implementar l'executiu van encaminades a reduir el factor de la insularitat.
Marga, però ens ha posat el mateix termini que ja havia anunciat el vicepresident Antoni Costa en una reunió hores abans amb els grups parlamentaris per consensuar les mesures que encara estan per perfilar, Marta Puyalto.
Segons han explicat els grups, després de la reunió, el decret inclourà tres grans blocs de mesures: rebaixes fiscals, ajudes directes a sectors afectats i canvis normatius per facilitar la resposta econòmica. Les ajudes directes es dirigiran especialment a sectors com el transport i el primari, fortament impactats per l'encariment de costos derivats del conflicte. Paral·lelament, es preveuen rebaixes fiscals per alleugerir la càrrega impositiva de les empreses i estimular l'activitat econòmica. A més, l'executiu treballa en un paquet d'ajudes socials per a les famílies, tot i que aquestes mesures encara no estan definides ni s'ha concretat com s'aplicaran. Tot apunta que també hi haurà ajuts per fer front a una pujada de l'Euribor que afectarà els hipotecats.
Tots els portaveus parlamentaris han coincidit a valorar positivament el to de la reunió i la voluntat de diàleg.
Lluïsa Pesteguia, de Més per Mallorca, ha demanat que les ajudes tinguin un enfocament social.
Hem expressat la nostra preocupació perquè, per exemple, el sector primari, els pagesos, els ramaders, els pescadors, se puguin veure exclosos del paquet de mesures per la regla de mínims que planteja la Unió Europea i que, per tant, hi havia d'haver tota una feina política.
Per part de Vox, Manuela Cañadas ha destacat la importància de trobar la unitat.
Aquí no puede haber peleas de partidos, sino simplemente una unidad, que es lo que hemos acordado. Ahora cada partido presentará sus propuestas en las que estaremos de acuerdo, evidentemente, creo que en el 90%.
Des del PSIP, Iago Negueruela ha reclamat que les mesures prioritzin els sectors més afectats.
Compartimos gran parte del diagnóstico del govern y ellos parte del nuestro. Entendemos que son medidas de urgencia y que podrían estar puestas en marcha ya, porque hay algunas sobre las que ya hay consenso y, por tanto, creíamos que se podía haber aprovechado y aprobar de forma inmediata.
Marga Durán, del PP, ha destacat la voluntat de consens.
Volen presentar un decret pròximament amb mesures, amb un ampli paquet de mesures que tingui un màxim consens. Un altre model és el del senyor Pedro Sánchez. El senyor Pedro Sánchez no se va reunir ningú, no informa les comunitats autònomes.
Els grups parlamentaris disposen ara d'uns dies per presentar propostes amb l'objectiu que el paquet tiri endavant amb el màxim consens possible.
Resultats d'una trobada amb Marga Proens, a tornada a les Balears després del seu viatge institucional al Carib. La presidenta s'ha defensat de les crítiques de l'oposició.
Proens ha repassat una per una les seves activitats oficials durant el viatge i ha rebutjat de ple que la seva absència endarrerís el paquet d'ajudes per mort de la guerra.
Ha hagut una unanimitat de que s'havien d'esperar quin era el paquet de mesures del govern d'Espanya. Un paquet de mesures que ara haurà d'anar en el Congrés dels Diputats, que no sabem si s'aprovarà o no, i un paquet de mesures que ara que els reconeixem, perquè encara no tenim ciència infusa aquest govern, són molt faners i gestionem molt, però avançar-nos en el paquet de mesures del govern d'Espanya, jo li reconec que encara no en sabem.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I avui està previst que el Congrés dels Diputats convalidi el decret de mesures fiscals per la guerra. S'espera que surti endavant amb el sí de Junts i l'abstenció del Partit Popular. Tot i això, cap dels dos grups ha confirmat de manera definitiva el seu vot. Tot això el dia després de la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la Cambra Baixa.
Allà ha retret a PP i Vox la seva actitud davant l'ofensiva inicial dels Estats Units i Israel a l'Iran i ho ha comparat amb la situació viscuda el 2003 amb la guerra de l'Iraq sota la presidència d'Aznar.
Que utilizaron los mismos argumentos espurios que el señor Aznar durante la guerra de Irak. Primero, el de la libertad. Usted dijo textualmente lo siguiente, señoría, que la caída de un régimen como el de Jamenei es una buena noticia para la libertad y para la democracia. Ah, pero es que ha caído. Es que ha caído el régimen.
Sánchez ha fet bandera del seu no a la guerra, que subscriu Verónica Barbero, de Sumar.
que me siento orgullosa de que nuestro gobierno se plantara desde el primer momento y dijera con contundencia no a la guerra.
També el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha fet seu el no a la guerra de Sánchez, però hi ha afegit també un no a Sánchez.
Vamos a seguir en la misma posición que el 60% de los ciudadanos. Se lo recuerdan elección tras elección. Por cierto, tiene también usted un grave conflicto en las urnas. Le resumo nuestra posición. No a la guerra y no a usted.
Santiago Abascal, de Vox, acusa Sánchez d'enfrontar-se als socis d'Espanya.
Él muy seguro en su búnker de la Moncloa, porque el señor Sánchez es muy valiente, pero con los huevos de los demás. Se pone chulo, pero el pato lo pagan los ciudadanos españoles.
Sobre les mesures que s'han de votar avui, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, diu que són les que feia temps que ells havien proposat i ha lamentat el temps perdut amb altres propostes de l'esquerra.
Les principals mesures d'aquest Reial Decret, siguin les de Junts, confirma que sempre acaben comprant les propostes de Junts perquè són les que funcionen.
En termes generals, els partits que varen donar suport a la investidura del socialista Sánchez han garantit el seu suport també a les mesures.
Mentrestant, la guerra continua a l'Iran i els Estats Units es contradiuen i continuen les incògnites quant a les negociacions per posar punt final al conflicte a l'Orient Mitjà. Això l'endemà que les autoritats perses han rebutjat la proposta de la Casa Blanca en considerar que les condicions que plantegen són excessives i demostren falta de voluntat real per arribar a una entesa.
El ministre d'Exteriors de l'Iran, Abbas Araghchi, ha reiterat que no hi ha negociacions ni conversacions amb els Estats Units. Però reconeix que Washington s'ha posat en contacte amb el govern de Teheran per negociar. Per part seva, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat tot el contrari. Ha dit que l'Iran vol arribar a un acord.
And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it. Because they figure they'll be killed by their own people.
Que volen arribar a un acord, diu, però que ho neguen per por que la seva gent o que els Estats Units els assassinin. També ha parlat sobre les negociacions la portaveu de la Casa Blanca, Caroline Levitt, qui ha amenaçat el país persa.
But if Iran fails to accept the reality of the current moment...
Ha dit que si no accepten la realitat del moment actual, que si no entenen que ha estat derrotat militarment i que continuaran sent-ho, el president Trump s'assegurarà de colpejar-lo amb més força que mai.
Mentrestant, continuen els bombardejos sobre el terreny. Aquesta matinada, l'exèrcit d'Israel ha anunciat que ha acabat una onada d'atacs a gran escala contra diverses infraestructures del règim iranià. També la Guàrdia Revolucionària, l'Iran, ha afirmat, ha atacat Israel i altres països del Golf Pèrsic. Són les 7 i 18.
Arriba el cicle Dies de Dansa 2026 al Teatre Principal d'Inca. Els dies 27 i 28 de març, dansa en viu, videodansa i processos de creació amb propostes com La Visita, Les Sesons de la Dans, Avoid Setting 0.2 i Rally Grappa. Dues jornades per descobrir nous llenguatges del moviment i compartir-los amb els artistes. Entrades ja a la venda.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I ho destacava amb els titulars. El metro de Palma unirà el centre de la ciutat i l'Hospital de Son Espases en 10 minuts l'any 2033. Està previst que les obres comencin en 3 anys i tenen un pressupost de 230 milions d'euros que podria ampliar-se fins als 300.
La nova línia arribarà fins al Secà de la Real i passarà també per Son Hugo i per Son Rossinyol. Per això, el balde de Palma, Jaime Martínez, destacava la importància d'aquestes obres per la ciutat.
És un projecte que no només reforça la connectivitat entre barris, sinó que apropa, a més, els equipaments clau de la ciutat i contribueix a una xarxa de transport més equilibrada i més eficient pels usuaris. A més, ho fa amb temps de desplaçaments molt competitius, ja que permetrà arribar, com ha comentat la presidenta, en 10 minuts en aquest hospital.
En la mateixa compareixença, la presidenta Marga Proens ha volgut destacar que l'executiu segueix amb la iniciativa, tot i que encara no es disposin del dobbers del conveni ferroviari.
Jo no m'ho vull imaginar que també m'ho robin els dobbers del conveni ferroviari. Per tant, nosaltres hem fet la nostra feina dins aquesta comissió tècnica i dins aquestes reunions tècniques i jo espero que més aviat que prest el govern d'Espanya avanci.
Es preveu que la nova línia transporti cada any fins a 3 milions de passatgers.
I tot quan hem sabut que Palma amplia les zones d'hora a un total de 9 barris.
La Comissió de Seguiment del Servei d'Estacionament Regulat en Superfícies ha aprovat per unanimitat l'expansió de la zona blava als barris de Foners, Pere Garau, Plaça de Toros, Bons Aires, Camp Redó, Es Fort Martí Serralta i Santa Catalina Nord. La proposta també inclou, després del corresponent estudi tècnic, els barris de Son Oliva i Son Fortes de Sud, que inicialment no estaven previstos al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible.
I mentrestant, a Ferreries, a Menorca, es posposa una vegada més l'ampliació i reordenació de l'aparcament de la urbanització Serpentona, tot i que les obres s'havien d'iniciar el setembre passat. La demora en la redacció del conveni entre el Consell i l'Ajuntament de Ciutadella ha provocat un nou retard.
Està previst que l'acord entre les dues administracions sigui una realitat en els propers dies, però amb l'inici de la temporada a tocar s'ha decidit ajornar els treballs per després de l'estiu. El projecte, que està encallat d'ençà que l'any 2019 també s'encareix, el pressupost de sortida fregarà els 600.000 euros, es preveu passar de 200 a 265 places d'aparcament, incorporar 3 espais, volen dir, per busos, i millorar-ne també els accessos. Ramon Verdú és el director insular de carreteres.
El que implicarà és que els busos podran circular en total normalitat, no el problema que tenen ara, hi haurà més places de pàrquing, però bueno, l'entrada i sortida dels busos serà ja condicionada a no el que tenen ara, que hi ha moltes queixes.
Aquest estiu, per tant, continuaran els problemes per trobar aparcament en aquesta zona.
En clau turística, hem sabut que la temporada de l'any que ve, del 2027, no coincidirà amb més de 2 creuers de manera simultània al dic de Botafoc d'Eivissa. Aquest estiu tornen a escalonar les arribades per evitar la massificació. Elena Gregori.
Aquesta temporada, recuperen les xifres prepandèmia, arribaran 200 creuers, els mateixos que l'any 2019. S'han distanciat les entrades al port per evitar-hi massificacions. Germán Nuevo és portaveu dels consignataris d'Eivissa.
S'ha treballat conjuntament amb l'autoritat portuària i les navieres per a evitar que es trobin 3 vaixells a la zona de Botafoc. Aquest any s'ha reduït al màxim possible i ja s'està treballant pel 2027 per a que no coincideixin.
Coincidiran 3 creuers, 5 dies aquesta temporada, i ho faran durant 3 hores. Diuen els consignataris que l'arribada de creuers de 170 metres d'eslora al Duc d'Alba baixarà la pressió de trànsit a la sortida de Botafoc.
L'habilitació del Duques d'Alba ens ajuda moltíssim a dissipar la pressió sobre la zona de Botafoc. En quant a vaixells petits, de màxim 170 metres d'eslora, poden atracar dintre de la ciutat i evitar massificacions d'autobusos i de les carreteres de la zona de Botafoc.
Per primera vegada, a partir del 2 d'abril, quan arribi el primer buc, els creueristes tindran una sortida diferenciada del trànsit regular de passatgers.
I Mallorca recuperarà aquest estiu la connexió amb Girona després de més d'una dècada sense vols directes. La ruta s'estrenarà dia 2 de juliol amb la companyia Air Nostrum i es mantindrà de moment durant els mesos de juliol i l'agost.
En total s'han programat 32 vols amb més de 2.300 places disponibles i un preu de sortida de 49 euros anada i tornada. La freqüència s'anirà incrementant progressivament. Al principi hi haurà un vol setmanal els dijous i a partir de mitjan juliol també n'hi haurà els diumenges.
I ja que parlem d'aeroports, la vaga del handling prevista per divendres als aeroports de Palma i el d'Eivissa es manté després de no arribar a un acord amb els operadors en una nova reunió que es va mantenir ahir.
Les protestes també estatals seguiran els pròxims dies 28 i 29 de març i la Setmana Santa en el marc d'un nou conveni col·lectiu. José Negreira és el secretari del sector aeri d'UGT i ha demanat a les empreses Ground Force i Menzies que paguin el que deuen a l'acord per la correcta aplicació de les taules salarials.
Ahora mismo las dos empresas estamos lejos de llegar a ningún acuerdo, por lo cual la huelga creo que difícil, ojalá la podamos cancelar, pero lo veo muy difícil.
Negreira també ha apuntat que sense una nova reunió de negociació prevista, la vaga podria seguir molts caps de setmana fins a finals d'any.
I encara en clau laboral. Les patronals del sector del comerç proposen una pujada salarial del 9% i allargar la durada del conveni de 3 anys a 4. Consideren inassumible un increment del 17%, com reclamen els sindicats. Calculen que les mesures que plantegen farien augmentar fins un 40% els costos de les empreses.
Les patronals expliquen que ja han fet números i que si aquest increment hi afegeixen altres millores, com la jornada laboral de 35 hores, els costos es dispararien. Ara bé, damunt la taula també hi ha la qüestió de l'absentisme laboral. El secretari general de FEDECO, Antoni Vilella, ha explicat que les patronals volen que el conveni inclogui mesures per reduir-lo.
I el control de que les bajes no s'hagan por teléfono, perquè al final
Y además porque hemos constatado que un porcentaje elevado se produce en los fines de semana y son muy breves, muy repetitivas.
Els sindicats es mostren disposats a negociar el tema de l'absentisme, tal com ja es va fer amb el conveni de l'hostaleria. La secretària general de la Federació de Serveis de Comissions Obreres, Carmen Carmona, ha explicat que s'haurien de pujar uns 10.000 euros a l'any als sous per poder viure dignament.
Se habla de que tendríamos que ganar 31.500 euros para vivir dignamente. Por tanto, en el comercio, que estamos hablando en torno a 19.000 euros, cuando tienes la suerte de trabajar a 40 horas...
Cal recordar que aquest és el segon conveni més important en nombre de treballadors, amb uns 70.000 afectats.
I la Pime de Menorca ha premiat a 6 empreses de l'illa en la quarta edició dels premis. Pime Menorca lidera un acte que enguany s'ha celebrat a l'EO, municipi en gran tradició industrial, davant 200 assistents. El president de Pime ha defensat al seu discurs la feina i la resiliència dels empresaris en aquesta època d'inestabilitat. És Juan Carlos Fernández.
Que és un certamen que s'ha de fer perquè s'ha de reconèixer, encara que no puguem, a tots els empresaris que fan aquesta feinada per tirar, que tot tiri per endavant.
Vine aquí con 23 años, o sea, he estado asociado a PYME como más de 40 años. He querido aportar un granito de arena al sector empresarial de Menorca y muy orgulloso de ello.
Els premis s'han atorgat en les categories d'innovació, sostenibilitat, empresa jove, associacionisme, iniciativa exterior i relleu generacional.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I passen uns segons ara de les 7:26, fem un cop d'ull a les portades de la premsa. Començam aquí a les Illes, que avui els diaris, Toni, venen marcats pels successos.
Efectivament, i més després de la detenció ahir, hem obert l'informatiu parlant d'això, de qui podria ser el cap d'una cèl·lula terrorista de la Jihad, operació antiterrorista a Palma, és precisament el que deia Última Hora a la seva primera plana, amb una fotografia de Pere Bota, del detingut, encaputxat, en el moment de sortir d'aquesta casa, després va pujar al cotxe. Ademunt anuncia la presó permanent revisable per la mare, hem seguit aquest cas també durant aquests dies, que va llançar un nounat al contenidor, tot i que de moment encara no l'han trobada, es troba en cridi cerca, i també pel conco de la criatura. La mateixa pena, la presó permanent revisable. Diari de Mallorca, per la seva banda, del detingut, posa la foto petita a de vora el titular, però també es tema de portada, i diu que tenia llaços a Tànger. Foto grossa, en aquest cas, per la presentació del llibre de David Uclés a Palma, multitudinari, en parlarem en temps de cultura, dels digitals. Mallorca Diario parla de la caiguda dels viatges des de les Balears cap a altres bandes, precisament per la guerra. També treu fotografia, en aquest cas, d'un incendi a un taller de ferreria i la detenció d'una persona que presumptament maltractava la seva dona i fills. OK Baleares, un altre dels digitals, obre les totes amb el presumpte jihadista. També destaca que Vox va aprofitar això per dir que es culpa de l'emigració descontrolada, aquest tipus d'operacions. L'Ara Balears, per la seva banda, destaca una onada de robatoris a la zona del Conservatori de Palma. I si anem als diaris editats en paper a les Pitiuses, en aquest cas, començant pel periòdico d'Eivissa, obren també amb aquesta operació antiterrorista a Mallorca, amb llaços també a Tànger, i que s'està desenvolupant des de Madrid. Per això aquest criteri d'agafar una qüestió balear, però també estatal, per posar-la a la portada. El diari d'Eivissa, per la seva banda, parla de l'encariment del transport, un dia més, però destaca també la mort d'un treballador mentre podava un arbre. I el Menorca, a la seva avui, podrien dir, obre amb un altre possible topall al consum d'aigua en aquesta illa, diu el diari, que no afectaria en principi a les cases particulars.
I a la premsa estatal, un dia més, entre la política i la guerra a l'Orient Mitjà.
El país, de fet, fa mig i mig. Diu a dalt que l'Iran rebutja la proposta de Donald Trump per acabar la guerra, aquells 15 punts que anunciava ahir. A baix, fotografia de Sánchez i de Feijóo, dividida amb el cara a cara en el Congrés dels Diputats. Diu que Sánchez acusa els populars de donar suport a la guerra i que la resposta del gallec va ser, en aquest cas, no a la guerra i no a vostra, unes paraules que acabem de sentir fa just una estona a la crònica en aquest informatiu. El Mundo, per la seva banda, obri, ho fa darrerament, no s'expressa amb els termes de qüestions generals, i parla en aquest cas amb una entrevista a una dona que demana l'eutanàsia, ho anuncia com exclusiva, tot i que ha sortit també molts altres mitjans, i amb acusacions també a la ministra pel tema de l'apagada elèctrica. ABC, també a l'estela de la portada d'ahir, diu que Andalusia encara la campanya, diu, cansada de la gent del PSOE, i mostra una fotografia de Sánchez Montero Montero i Yolanda Díaz rient al Congrés. La Vanguardia també entrevista en aquesta persona que, segons El Mundo, era amb exclusiva, però també destaca la manca de combustible, també el rebuig de l'Iran al pla de Trump, i encara té lloc a la portada, hi ha molt de temes molt petitets, però així acaben tots, la primera per dir que la majoria dels diputats es van mostrar contraris a la guerra del Golf.
Hem arribat a les 7:30, repassam els principals titulars d'aquest matí de dijous. El presumpte líder d'una cèl·lula jihadista detingut ahir a Palma ha passat la primera nit de presó a Madrid i va ingressar de manera provisional fins que passi davant un jutge de l'Audiència Nacional. Segons la policia, l'home planejava un atemptat de gran envergadura.
Consumia i divulgava material del Daesh a través de les xarxes socials i havia manifestat la seva voluntat de viatjar per fer el jihad en zona de conflicte. Durant l'operatiu també s'ha detingut a altres dues persones més a Tànger, al Marroc, amb qui tenia relació.
I avui al ple del Congrés vota la proposició de reforma de la Constitució perquè Formentera tingui un senador propi.
Un procediment que finalment es farà per lectura única, cosa que simplifica la seva tramitació. El president del Consell de Formentera, Òscar Portes, apel·la al sentit institucional de tots els partits per aprovar la reforma.
Que si els dos grans partits d'Espanya, tant Partit Popular com Partit Socialista, compleixen amb sa paraula donada, votaran a favor d'aquesta modificació constitucional que ha de permetre a Formentera comptar amb el seu senador propi.
També el Congrés avui és un dia clau perquè està previst que es convalidi el decret de mesures fiscals per mort de la guerra a l'Orient Mitjà.
S'espera que surti endavant amb el sí de Junts l'abstenció del PP. Tot i això, cap dels dos grups han confirmat de manera definitiva el vot. Ahir el president del govern central, Pedro Sánchez, va recordar al Congrés la guerra d'Iraq.
Que utilizaron los mismos argumentos espurios que el señor Aznar durante la guerra de Irak. Primero, el de la libertad. Usted dijo textualmente lo siguiente, señoría, que la caída de un régimen como el de Jamenei es una buena noticia para la libertad y para la democracia.
I el president del PP, Alberto Núñez Feijó, va fer seu el no a la guerra de Sánchez per a afegir un no a Sánchez.
Vamos a seguir en la misma posición que el 60% de los ciudadanos. Se lo recuerdan elección tras elección. Por cierto, tiene también usted un grave conflicto en las urnas. Le resumo nuestra posición. No a la guerra y no a usted.
I aquí a les Illes, el govern aprovarà abans de Setmana Santa un decret en rebaixes fiscals i ajudes directes per pal·liar els efectes econòmics del conflicte.
La presidenta Marga Proens vol que les mesures estiguin consensuades amb totes les formacions polítiques i recullin les reivindicacions dels sectors econòmics.
Que creiem que el paquet de mesures toca demostrar alçada de mires política, toca superar les diferències legítimes que hi pugui haver entre les diferents opcions polítiques.
I el metro de Palma unirà el centre de ciutat i l'Hospital de Son Espases en 10 minuts.
La infraestructura estarà en marxa l'any 2033. Les obres tenen un pressupost de 230 milions d'euros que podria ampliar-se fins als 300.
I atenció a les dades que hem conegut avui a primera hora. Ja ha publicat el Consell General del Notariat, indiquen que varen començar l'any amb una caiguda de la compra-venda d'habitatges del 14% en comparació amb l'any passat.
Són xifres corresponents al mes de gener que indiquen un descens interanual un poc més pronunciat que la mitjana espanyola, on les operacions han caigut un 11,4%. Les compravendes baixen, però els preus continuen pujant i ho fan encara amb valors superiors al 10%.
I avui, després de més de 30 anys d'activitat, la cooperativa agrícola Sesplat de Sa Pobla tanca.
Ha estat en funcionament des del 1993 i durant aquests anys els seus socis han exportat tones de patata al Regne Unit i altres països europeus. Ara s'acomiadaran els 19 treballadors de l'entitat i ha posat a la banda les seves instal·lacions i maquinària. I serem en directe d'aquí uns minuts.
I després de la cultura parlarem de David Uclés, que hi va ser a Palma. Més de 500 persones varen assistir a la presentació de la seva darrera novel·la, La ciudad de las luces muertas.
L'acte organitzat per Rata Corner i conduït per la periodista Pilar Garcés s'havia de fer a la seva seu per a l'èxit de la convocatòria va obligar a traslladar-lo al pati de la Misericòrdia.
I pel que fa al temps, avui hem de parlar d'un canvi. Hi ha vist taronja a Menorca i al nord-est de Mallorca per mala mà i groc per vent a Menorca.
I de fet, davant d'aquesta vista taronja per mala mà, Balearia ha cancel·lat alguns trajectes, però avui s'han anul·lat els trajectes de Fast Ferry Jaume III que fan Alcúdia Ciutadella a les 8:30 del matí i a la Ciutadella Alcúdia a les 7 de l'hora baixa. La Navillera també ha cancel·lat alguns viatges per demà.
Com evolucionarà la situació? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, doncs esperant que avui al llarg de la jornada tinguem una situació bastant complicada a nivell del mar a causa del vent que bufarà fort de tramuntana al llarg de tot el dia, esperant que al nord de cada una de les illes predomini la maregassa i fins i tot en el cas de Menorca predominarà la mar brava. De fet, a hores d'ara ja hem arribat a registrar una altura màxima de l'onatge a la boia de Maó de 7,8 metres, una xifra que podria anar en augment amb el pas de les hores. D'altra banda, quant al cel, també tindrem un cel carregat de núvols en presència de pluges. No esperam un gran episodi de precipitacions, però aquestes ens podrien afectar a una bona part del territori i a diferents moments de la jornada. I tot això estarà acompanyat també per una davallada pronunciada de la temperatura, esperant que al llarg d'avui la màxima giri aproximadament entre els 12 i els 16 graus. Ara mateix tenim a les Pitiuses 11 graus a Eivissa i 12 a Sant Francesc. A Mallorca, 10 graus a Alaró, 11 a Felanitx i 12 a Andratx. I a Menorca, 11 graus a Ciutadella i 12 a Fornells.
Informatiu matí. Esports.
I són ara les 7:36, encetam la informació dels esports i parlem del Fibui Mallorca Bàsquet, que continua sense entrenador després de la destitució de Pablo Cano. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, el club ha deixat ben clara la seva versió de la destitució de la tècnic uruguaià. El club insisteix que no és per motius esportius i que tot es va rompre diumenge després del partit contra l'Oviedo. De moment, el segon de Cano, Rubén Escalas, agafa l'equip de forma interina i el dirigirà aquesta cap de setmana contra Obradoiro. Martí Vives és el director esportiu del Fibui Mallorca.
Primer de tot, jo tinc tota la confiança en Rubén i la resta de l'estaf per afrontar aquest partit d'Obradoiro. També hem estat xerrant de que estem cercant un entrenador. Ja m'han arribat moltíssim de perfils, no m'ho vull precipitar. Vull analitzar totes les circumstàncies molt bé. Vull un entrenador, sobretot, que sigui valent. En Pablo ha estat molt valent.
Idò crisi en el Fibui Mallorca i millor li van les coses darrerament al Palmer Bàsquet, que ha sortit de les posicions de descens i afronta la recta final de la temporada amb optimisme per salvar la categoria. Juan Idiez és el tècnic del conjunt mallorquí.
Hemos sacado victorias contra rivales directos que eran fundamentales para nuestra supervivencia, ¿no? Y bueno, ahora tenemos que mantenerlo porque aquí no hay nada dicho. El trabajo hay que seguirlo, hay que seguir trabajando, tenemos que ir a conciencia a cada partido para nosotros es una final y bueno, tenemos que estar muy, muy metidos en esta recta final de temporada.
Aquesta cap de setmana el Palmer Bàsquet visitarà la pista d'un rival complicat, el Fuenlabrada. I en futbol, els jugadors del Mallorca, Martín Valien i Vedat Muriqi, s'enfrontaran avui amb les seves seleccions, Eslovàquia i Kosovo, a les semifinals de la repesca per jugar al Mundial. El partit començarà quan falti un quart per les 9 del vespre. Mentrestant, la plantilla del Mallorca prepara el partit de la setmana que ve contra el Real Madrid. El jugador del conjunt blanc, Fede Valverde, es perdrà aquesta cita per la seva expulsió contra l'Atlètic de Madrid. El club blanc va apel·lar la decisió i finalment el comitè de disciplina només ha posat un partit de sanció a Fede Valverde. Crida l'atenció que la redacció de l'acte és idèntica a la de l'acció de Jan Virgili a Pamplona, però, en canvi, al jugador mallorquinista li imposaren dos partits de sanció. I, precisament, d'aquest enfrontament de Mallorca-Madrid de dia 4 d'abril a Sant Moix, n'ha parlat Rafael Nadal. Ho ha fet a la gala dels premis de la seva fundació. Qui vol que guanyi? L'extenista manacorí. I de Rafael Nadal no ho té clar.
Bueno, en aquest moment, la veritat és que les dues opcions són dolentes, no? Evidentment, si el Madrid perd, la lliga pràcticament està acabada, i si el Mallorca perd, pues, és un pas més enrere per descendir. O sigui que, en total sinceritat, no ho tinc clar. L'empat tampoc és massa bo per cap dels dos. Aquesta setmana ha estat una setmana complicada, evidentment, no? Perdre Elche posant per davant el marcador, pues, la segona part va ser un cop dur.
I a la Champions, el Barça ha deixat ben encarrilats els quarts de final després de guanyar per 2-6 al Real Madrid. Les mallorquines Catacoll i Patrick Guijarro jugaren tot el partit. A més d'aquest partit d'ahir, també hi haurà dos clàssics més. Diumenge es veuran les cares en el partit de Lliga i dijous de la setmana que ve protagonitzaran al Camp Nou la tornada d'aquests quarts de final de la Champions. I en futbol sala torna a la Lliga regular per l'Illes Balears Palma Futsal, que continua preparant el partit que disputarà demà a les 8:30 contra l'Alzira al Palau de Son Moix. El conjunt mallorquí vol recuperar sensacions després de l'eliminació a les semifinals de la Copa d'Espanya contra el Barça. Charuto, el jugador del Palma Futsal.
Tenemos que cambiar el chip y pensar solamente en la Liga. Claro que estamos tristes. Queríamos mucho haber conquistado ese título de da Copa de España, no ha podido ser. Ahora es pensar en la Liga, en una clasificación en la parte de arriba para después empezar los playoffs.
Aquesta partida entre el Palma Futsal i l'Alzira de demà a les 8:30 el podreu seguir com sempre en directe per aquesta casa per IB3 Ràdio. En ciclisme, la tercera etapa de la Volta a Catalunya, Enric Mas va punxar 4 quilòmetres de la meta i se situa a la posició 45 de la general. Dorian Godon va ser el guanyador d'aquesta tercera etapa i, de fet, el francès ja va guanyar la primera etapa. Avui es disputarà la quarta de 173 quilòmetres. I en vela, a partir de demà, es disputarà el trofeu Princesa Sofia, una de les cites més importants del món de la vela. Serà l'edició número 55 d'una prova que reunirà a la Badia de Palma 10 classes que seran olímpiques l'any 2028 i en total 900 embarcacions participaran en una competició que finalitzarà el pròxim 4 d'abril.
Gràcies, Miqui. Són ara les 7 i gairebé 42 minuts. Fem una pausa.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Avui, després de més de 30 anys d'activitat, la cooperativa agrícola Sasplat de Sa Pobla tanca. Durant aquests anys, els seus més de 50 socis han exportat tonelades de patata al Regne Unit i altres països europeus. Amb la finalització de l'activitat, la cooperativa acomiadarà els 9 treballadors de l'entitat i ha posat a la banda les seves instal·lacions i la maquinària. Per saber-ne més detalls, connectam amb l'Ajuntament de Sa Pobla. Allà hi ha el nostre company Toni Sastre. Bon dia, Toni.
Bon dia, som a la sala de plens de l'Ajuntament de Sa Pobla amb el seu bal, amb Biel Ferragut, per parlar sobre el tancament d'aquesta cooperativa oberta l'any 1993 per exportar un producte tan significatiu per Mallorca i per Sa Pobla com és la patata. Bon dia, Biel.
Bon dia, com estem?
La primera pregunta és què significa i què ha significat Sasplat per Sa Pobla, una empresa destacada del teixit empresarial poble.
Bueno, és una llàstima. Quan se tanca una empresa, en aquest cas són 33 anys, de 9 treballadors, pues no és una bona notícia.
Avui Sasplat tanca definitivament les seves portes, la cooperativa, com comentava, acomiadarà uns de 9 treballadors de l'entitat i ha posat a la venda les seves instal·lacions i la maquinària. Coneix en quin moment es troba tant la part laboral com la part de la venda?
Bueno, la part laboral sé que els treballadors estan informats de lo que han de cobrar, però no encara de la forma. Penso que tanquen avui, per tant, suposo que avui els ho explicaran perquè hi ha molta inquietud amb aquest tema. I de la part de la venda hi ha poca informació. En aquest moment crec que encara no ha res tancat.
I encara que Sasplat tanqui, les patates que elaboren, que cultiven, els 8 socis que queden de l'entitat, se continuaran exportant. Com ho faran a partir d'ara? Ha pogut parlar amb ells?
S'han de redistribuir amb altres portals, afortunadament amb altres portals, i quedaran absorbits o s'han d'anar repartint.
I ja per acabar, recentment ha tancat també Agama, ara Sasplat, per tant són empreses històriques i conegudes del sector agroalimentari i que donen feina a molta gent. Quin punt d'inflexió creu que hi ha d'haver en el camp mallorquí per revertir aquesta situació?
La pagesia passa un mal moment, a la Pobla mos passa el mateix. Enguany ja s'ha sembrat menys patates, un 40% manco mínim per l'exportació, no els va bé. Estan lluitant també en el tema de nematodos, perquè la veritat és que no se pot tirar o no se pot tirar producte de la capacitat que volen, i això afecta la producció. Per tant, el que han de fer les institucions, l'Ajuntament i el Govern, és estar a prop dels pagesos, perquè si no, cada vegada en queden menys.
Vol dir també que el cop definitiu de Sasplat va ser la venda d'aquest 10% del govern que hi tenia de participacions.
Efectivament, això no crec que ha ajudat gens. Ja crec que fa prop de 3 anys que se va vendre. Bé, a final de la legislatura passada se va vendre aquesta participació, crec que per uns 200.000 euros, i això ha precipitat la caiguda.
Gràcies, Biel.
A vosaltres.
I aquestes són les paraules del Val de Sa Pobla, Biel Ferragut, sobre el tancament de Sasplat, aquesta cooperativa agrícola que després de 30 anys avui abaixa la persiana, tanca l'activitat d'exportació de patata poblera, tot i que aquestes patates, aquest tubercles, continuaran exportant-se a través d'altres portals.
Gràcies, Toni. Precisament, el govern ha convocat per dilluns la mesa del sector de la patata, on està previst que es presenti un pla de rotació d'aquest cultiu. Hi participaran productors, organitzacions agràries i cooperatives, a més de membres de l'executiu. 7:47.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I destacam ara aquestes xifres que hem conegut avui a primera hora i que ha publicat el Consell General del Notarial. Indiquen que varen començar l'any amb una caiguda de la compravenda d'habitatges del 14,2% en comparació amb l'any passat.
Són xifres corresponents al mes de gener que indiquen un descens interanual una mica més pronunciat que la mitjana espanyola, on les operacions cauen un 11,4%. Les compravendes baixen, però els preus continuen pujant i van encara en valors molt superiors al 10%. El gener s'incrementaven un 14,2% en relació amb un any abans. La pujada mitjana a Espanya és d'un 10,6%.
També l'Euríbor del mes de març ha registrat increments significatius que poden fer encarir més de 700 euros l'any les hipoteques que es revisin anualment.
La tendència alcista de l'Euríbor del mes de març romp en 2 anys d'estabilitat com a conseqüència directa, diu l'advocada especialista en hipoteques Cristina Borrallo, de la guerra de l'Orient Mitjà. I això vol dir que la quota de les hipoteques que revisin de manera anual pujaran de manera inevitable.
Això com ens afectarà a la butxaca directa? No estava tenim una pujada d'uns 60, d'uns 70 euros, d'uns 100 euros com a molt. No són pujades molt significatives, però sí que és cert que hi ha famílies que van molt justes cada mes i això els hi pot fer molt de mal.
La previsió és que aquesta situació d'inestabilitat i de pujada de l'Euríbor s'allargui fins al 2027.
I la Sareb defensa que els increments de lloguer que planteja a Maó s'ajusten a l'índex de referència de lloguer que estableix el Ministeri. Sosté que són preus inferiors al mercat i que els residents fa anys que paguen lloguers molts econòmics d'origen irregulars al Camarasa.
El conegut com a banc dolent insisteix que no es tracta de famílies vulnerables on es podria oferir un lloguer social i que, per tant, es regeixen pels preus que fixa l'índex com a base per calcular el lloguer assequible. Els veïns afectats, però, han rebut la proposta amb indignació i malestar. La cinquantena de famílies residents al bloc de pisos de l'Avinguda Menorca consideren que no és assequible un lloguer que duplica el que paguen actualment. Àgueda Tur és una de les veïnes afectades. Per renovar el seu contracte, li han pujat el lloguer 440 euros més. La notificació que han rebut els veïns té com a títol oferiment de lloguer assequible i aquest concepte apareix fins en 8 ocasions al document.
És un bloc de pisos amb molta gent obrera, amb unes nòmines normals, molta gent gran ja jubilada, gent amb minusvalies, vull dir, no hi ha ningú que tingui unes nòmines tan elevades com per poder pagar aquests preus.
Aquesta mateixa setmana hi ha hagut una reunió amb l'Ajuntament de Maó que mira de fer d'intermediari amb la Sareb. La condició és que el lloguer no pot superar el 30% dels ingressos familiars. Del contrari, els afectats també tenen l'opció d'acollir-se al nou decret llei que topa les pujades fins al 2% fins a finals de 2027.
Una crisi de l'habitatge que s'agreujarà, segons denuncia la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport de Palma amb les obres de reforma i ampliació fetes per Aena a les Balears.
L'entitat afirma que l'ENS preveu incrementar la superfície dels aeroports d'Eivissa i de Menorca en més d'un 25%. En el cas de Palma, es preveu arribar als 36 milions de passatgers l'any 2031. Això és un 6,5% més respecte a l'any passat. Denuncia la plataforma que l'obertura de noves rutes aèries com la de Nova York ha obert la porta a l'entrada a les illes de fons d'inversió immobiliaris dels Estats Units que se sumen a altres d'origen europeu. Pere Joan Femenia n'és el portaveu.
Només aquesta experiència hem vist que ha augmentat un 300% l'entrada de compra d'habitatge per part d'estrangers d'habitatges de luxe, el que preocupa molt a la situació actual que ja tenim.
La plataforma preveu un altre estiu intens de massificació turística a les illes. També ha expressat la seva preocupació davant una possible segona ampliació de l'aeroport de Palma. Afirmen que les obres que actualment es duen a terme a Sant Joan han suposat un augment d'activitat aeroportuària, tot i que Aena ho nega.
I Porto Cristo, el Port de Sulla, Porto Colom i Santa Eulària de Riu a Eivissa són alguns dels punts més vulnerables a les rissagues de la Mediterrània Occidental. Això segons un estudi elaborat després de gairebé dues dècades d'observació científica. La investigació liderada per la Universitat de les Illes Balears i l'Institut Espanyol d'Oceanografia ha permès identificar els ports més sensibles d'aquest fenomen i facilitar així plans urbanístics adaptats a les condicions meteorològiques i a sistemes d'alerta més previsibles.
L'estudi analitza dades recollides durant 17 anys a 27 estacions costaneres de les Illes Balears i de la costa nord-oriental de la península. Els resultats mostren que l'impacte de les rissagues depèn, sobretot, de la forma i de la profunditat del ports, fet que pot amplificar aquestes oscil·lacions sobtades del nivell de la mar. A més, els resultats també poden ser útils per adaptar la planificació urbanística, el disseny dels ports, tot tenint en compte la forma i la profunditat de les instal·lacions portuàries, com dèiem, factors que poden amplificar el fenomen. Joan Villalongas, investigació de la UIB.
Solla, Porto Colom, també és amplitud molt més petita comparat amb Ciutadella. Llavors, el potencial destructiu també és petit. Però sí que, així com ho tenim ara, si qualque dia se decidís ampliar aquest port o fer reformes importants, el fet de que sí que ocorren aquestes rissades s'hauria de tenir en compte per fer una planificació, perquè per modificacions en el port també poden modificar en la manera com afecten les rissades.
La recerca s'ha basat en una xarxa de 27 mareògrafs amb dades minut a minut, incloent sensors dels ports de l'Estat, el sistema oceanogràfic SOSIP i de la xarxa Venom, desenvolupada per la UIB i l'IEO.
I a motiu del Dia Mundial de l'Aigua s'han fet ponències a Maó per explicar l'estat actual dels recursos hídrics de l'illa. Una jornada que ha de servir per posar dades i context a un dels grans reptes ambientals de Menorca, Blai Barber.
L'aigua prové dels dos principals aqüífers de Menorca, el de Migjorn i el de Subaida, que es troben en una situació de perill crític, segons dades de l'OPSAM. Els nivells han tornat a baixar des de fa 6 anys, després d'un període d'estabilitat degut a les extraccions d'aigua que van en augment. Sònia Estradé és tècnica de l'OPSAM.
I el problema és que ara, tot i que tenim pluviometries mitjanes, més un manco per damunt o per davall, els nivells estan davallant. Tant pel nombre de visitants que venen, que va augmentant any rere any, batem rècords, com els residents que hi ha tot l'any a l'illa, que també van augmentant. Al ser més gent no estem aconseguint reduir les extraccions i, per tant, els darrers anys les extraccions també estan augmentant.
Fernando Saura també ha estat un dels ponents en aquestes jornades per al Dia Mundial de l'Aigua que s'han fet aquest dimecres a Maó. Ell és el cap del projecte Life Duero, que ha de permetre ordenar els recursos hídrics de la conca del Duero. L'escoltam.
Has de declarar vulnerable l'aqüífer per restringir drets i és molt mal de fer. S'han de prendre decisions que no agraden a tothom. És que aquesta és la qüestió, que no pots agradar mai a tothom.
Les causes de la situació dels aqüífers són diverses. Per una banda, n'hi ha d'antròpiques que tenen a veure amb la pressió humana, que cada vegada és més gran, i altres que tenen a veure amb la climatologia actual.
I a les Illes Balears hi ha 16.500 persones que tenen epilèpsia. D'aquestes, el 70% poden fer vida normal prenent un sol fàrmac, i el 5% dels que la tenen refractària es poden tractar amb una operació quirúrgica. Són unes xifres que vos oferim precisament el Dia Púrpura. És una jornada per a la conscienciació sobre aquesta malaltia.
Els pacients poden debutar a qualsevol edat i pot ser o bé per una lesió cerebral, com ara per un ictus o un tumor, o per causes desconegudes. També cal saber que no només es manifesta a través de convulsions, sinó que les crisis epilèptiques poden consistir en moments de desconnexió. La neuròloga especialista en epilèpsia de l'Hospital de Son Espases, Inés Barceló, explica que una correcta educació sanitària és clau perquè el coneixement ajuda a desestigmatitzar la malaltia. En el seu cas, a consulta, aconsellen als pacients que transmetin al seu cercle com actuar en cas de crisi.
Primer de tot, no tocar el pacient, no posar-li els dits dins la boca ni res dins la boca, mirar rellotge, és molt important. Si aquella crisi epilèptica dura més de 2 minuts, s'ha d'avisar 061. Han de llevar les coses del voltant que se pugui fer mal, si hi ha mobles, encaires, en punta, el que sigui, se lleva. Quan acaba de convulsionar, se posa de costat el pacient.
El president de l'Associació Menorquina d'Epilèpsia, Pedro Seguí, es pronuncia en la mateixa línia i insisteix en les dificultats laborals que tenen els pacients epilèptics.
Pues clar, quan va a una entrevista, si dius que tens epilèpsia, poden reaccionar d'una manera. Si no ho dius i llavors ho tens, per exemple, com fa feina, hi ha puestos que et diran per no donar el dit i seràs molt fort, però bueno.
Seguir, a més, puntualitza que se fa feina en aquest sentit oferint formació i xerrades.
I arribarem a les 8 amb la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. I de 3 Ràdio.
I més de 500 persones no es varen voler perdre la presentació a nit a Palma de la darrera novel·la de l'escriptor David Uclés, La ciudad de las luces muertas, Premi Nadal d'enguany.
El trobo un personatge molt interessant. Totes les declaracions que fa i el llibre que he llegit m'ha agradat molt, o sigui, els anteriors de les cases vacies m'ha agradat molt i per això he vengut aquí.
S'ha omplit tant que ha hagut de fer aquí la Misericòrdia perquè ho feia en primer allà a la llibreria.
La seva manera de ser, de pensar, i m'agrada molt el que escriu.
Vale, me está gustando mucho. Llego por la página 500, son 600 y pico y me está encantando.
L'acte organitzat per Rata Corner i conduït per la periodista Pilar Garcés s'havia de fer a la seva seu, però l'èxit de convocatòria va obligar a traslladar-lo al Pati de la Misericòrdia.
Uclés, que ja havia romput el panorama literari amb La península de les cases vacies, ret en aquesta novel·la un homenatge a Barcelona i els artistes que l'han fet a Universal.
Para hacer un libro con una estrella literaria tan grande como la que tiene Barcelona, tendría que haberme ido a otra ciudad, pero no a muchas más. Por ejemplo, podría haber hecho algo similar con Londres, con París, con Nueva York, pero no se me ocurren muchas más. Y Barcelona una de ellas. Ni siquiera Madrid, que es mi ciudad, que es donde yo vivo, la ciudad que adoro. Pero esa estela literaria es mucho más fuerte en Barcelona. Entonces, bueno, pues habría tenido otras opciones si quisiera haber cambiado la ciudad, pero no tanta.
i desfilen Rosalía, Pau Casals, Concha Piquer, Woody Allen, amb una pila que és gairebé poesia, imprescindible també pels seguidors del malaurat Carlos Ruiz Zafón. La novel·la no dona treva al lector, que comparteix desassossec, incredulitat, surrealisme que viuen els personatges, i això és el que més agraeix Uclés.
Pues era la única manera, cuando yo la cantidad enorme de artistas que hay y cada uno pertenece a una época diferente, digo, mezclo toda la época o cómo los pongo. Y claro, fue una necesidad de la propia ciudad. Realmente esta novela la he construido siguiendo las órdenes que la ciudad me dictaba, de verdad.
La presentació s'emmarca en el desaniversari de Rata Corner, mentre l'autor molt popular ja prepara el proper llibre.
I acabam amb un apunt de l'agenda musical d'aquelles de Pinyol Vermell. Dia 23 de juny, apuntau aquesta data, actuarà al Velòdrom de Palma aquest artista que ara sentim de fons, Alan Parsons.
Les entrades per aquest concert, que s'inclou a la nova edició del Mallorca Concert Series, es posen a la venda avui a partir de les 10 del matí a través dels canals oficials Aicanes de Concierto, Alan Parsons o El Corte Inglés Puntes. Like before.